Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda i benvinguts al programa Parlem-ne. Avui, en el torn del grup municipal del Partit Popular, amb nosaltres hi és el seu regidor i portaveu, el senyor Joan Font. Regidor, benvingut al Parlem-ne. Gràcies per vindre. Anem a avaluar l'actualitat municipal, temes de l'àmbit polític, temes de l'àmbit que abarca la gestió municipal. En tenim uns quants, però sí que si ens remetem al darrer ple, a la darrera sessió plenària, en tenim alguns de l'àmbit econòmic i d'altres de l'àmbit urbanístic que ens agradaria poder parlar, com per exemple, si parlem de l'àmbit econòmic, la liquidació del 2012.
Sí, bueno, aunque no anava implícitament, implícitament...
No anava dins de l'ordre del dia, doncs.
Però hi havia el decret d'alcaldia que, en certa manera, allí ja posava la liquidació de 2012. Bé, me ratifico el que van dir nosaltres, vull dir que a partir del 2011, que van ser uns números...
Vostès es van abstenir.
Sí, ens vam abstenir. Ens vam abstenir perquè el pressupost del 2013 ens vam abstenir. Perquè vam veure que els deures s'estaven fent el que era la despesa corrent, el control, l'austeritat, i per tant també vam dir que érem receptius, érem com sortien els números del 2012, que és quan se va començar a aplicar
tot el pla d'ajust,
etcètera, etcètera. Independentment de que va ajudar molt, moltíssim, en quant a ingressos, la pujada important de l'IBI, això va ser cabdal, que no vam estar d'acord perquè vam dir, perquè de cop una pujada així i més en els temps que estan corrents no era, però a un nivell el que és control de la despesa i dels recursos i mirant els ingressos molt en lupa, pues vam veure que els números, pues, en certa manera mos van donar la raó a l'exposició del vot, no? I vam tindre que ja tenim un romanent de tresoreria del 2012 en superàvit, és a dir, en 2.202.000 euros, que això és molt important, quan el 2011 va ser negatiu d'1.400.000. Tenim també l'objectiu d'estabilitat pressupostària, també s'acompleix, i després tenim un estalvi net d'aproximadament uns 800.000 euros, que això representa el 7% dels ingressos corrents, no? Quan el 2011 va ser, pues, un dèficit de quasi 167.000 euros. No? És a dir, que s'havien pres les mesures correctores de portar un control i, per tant, en aquest sentit, pues, vam donar una justificació de la nostra abstenció.
Ja. Sí, això vol dir que vostès veuen una voluntat per part del govern de contenció, sobretot de despesa corrent?
Voluntat i diàleg, perquè nosaltres també hem dit coses que s'han reflexat. És a dir, nosaltres, si ens escolten, perquè nosaltres, t'ho he dit moltes vegades, vull dir, nosaltres farem una oposició constructiva en una situació econòmica i financera difícil. Nosaltres no farem el no pel no. Nosaltres donarem solucions i n'han donat solucions, les que ells han cregut oportun, les han pactat o les han tirat endavant, les han acceptat, altres potser no han arribat a un acord. Però també, a part d'això, també podem dir que, bueno, en certa manera, també vam dir en un moment determinat que els preus del pàrquing se tenien que rebaixar moltíssim i efectivament se va fer. És a dir, escolten, i això un govern que escolta és positiu, i nosaltres no vol dir que tinguéssim tota la raó, però alguna raó podem tindre, no? I després la part que queda negativa, que és l'endeutament, no? És a dir, el deute viu ha passat al 158%, no? Són uns quasi 18 milions d'euros, no? I això és el que vaig dir l'última intervenció que vaig seguir, que és on hem de treballar durant els seus 3 anys per reduir aquest deute en termes legals, no? Que seria no sobrepassar el 75%. Per tant, ens dona la raó de que col·laborant i aportant coses positives se poden fer bé les coses, i a nosaltres el que ens preocupa per damunt de tot i la nostra prioritat és que el 2015, quan hi hagi eleccions altra vegada pues, l'Ajuntament estigui en una bona situació, en una situació molt més millor del que estem ara, no? I amb això és el nostre objectiu, col·laborar en aportacions, en el tema econòmic-financer, que realment el que tots els ajuntaments, però concretament l'alcalde que ens interessa, pues, està en una situació complicada.
Vostè comentava diàleg, comentava control de la despesa, però clar, al llarg d'aquest 2012, que, és a dir, al llarg de l'any passat vam tenir tot el procés del que va significar el decret Rajoy, a on s'assumeixen uns compromisos econòmics que fan que tota aquesta previsió i l'endeutament acabi, per una banda, donant solució al ciutadà perquè acaba cobrant les factures que li deu l'Ajuntament, però per altra vol dir que l'Ajuntament assumeix uns compromisos que multipliquen els que ja tenia anteriorment. Sí que hi ha un control de despesa, però també hi ha un increment de l'endeutament.
Sí, però aquest endeutament ve per un crèdit oficial que l'Estat te dona a tots els ajuntaments, que tots els ajuntaments que ho han rebut s'han felicitat de poder-ho fer, perquè els ajuntaments no tenen crèdit a cap entitat bancària. És que les operacions de crèdit que tenien contemplades als pressupostos del 2011 i 2012 no s'han complit, perquè cap entitat bancària no donarà crèdit a ningú si no és el propi Estat. I per tant, amb dues finalitats. Una, que era pagar els acreedors, pagar al petit i mitjà empresari, perquè una dificultat que tenien els petits i mitjà empresaris és que no cobraven, o cobraven molt tard, i això molta gent que treballava el tiraven al carrer. I per tant, això era importantíssim, que la petita i mitjana tingués liquidat. Per tant, el decret Rajoy va fer això, que els ajuntaments que es van acollir puguin fer. És evident que ens endeutem, però també l'Estat te posarà un control perquè tu aquests deutes els vagis amortitzant en 10 anys, en 2 anys lliure de rèdit, perdó, de capital, i després pagaràs els 8 anys restants el capital més el rèdit. No? Per tant, això facilita. Després, que l'Ajuntament concret de l'Ametlla, ja t'he dit abans, teníem un romanent de tresoreria negatiu d'1.400.000 euros. Això fa que tu pots eixugar tots els deutes que tenies i en aquest sentit pots tirar endavant un pressupost amb més control i amb més rigorositat. Per tant, el decret Rajoy el van valorar positivament, no perquè fos Rajoy en si, sinó perquè l'Estat era l'únic organisme oficial que podien acreditar els ajuntaments. I ara hem de lluitar per aquest objectiu, no? Que l'únic objectiu deficitari que tenim, en aquest cas negatiu, és el del deute, no? I aquí tenim 3 anys. A veure, com se pot fer? Hi ha actius, evidentment que hi ha actius, l'Ajuntament té actius, però aquests actius els hem de mirar a curt i mitjà termini, perquè a partir del 2013 ja pagarem capital, del 2014, paguem capital. Llavors això pot augmentar una miqueta més, però l'actiu que té l'Ajuntament, quin mercat té? El mercat que té. Té parcel·les, té propietats, però quin mercat té? A curt i mitjà termini, aquest mercat no té valor. I per tant, el patrimoni que podem tindre nosaltres, aquests actius que tenim, a curt mitjà termini, poca cosa podem refiar. No? Però, en fi, nosaltres treballarem, donarem solucions, donarem idees, perquè torno a dir-te que la situació financera i econòmica de l'Ajuntament sigui molt més millor del que vam trobar nosaltres el 2011. No?
La gent que l'escolta pensa Joan Font, el PP, està totalment implicat amb l'equip de govern, amb aquesta lluita per millorar la situació?
Jo estic implicat en el poble, no en l'equip de govern. L'equip de govern té la responsabilitat en majoria absoluta de tirar el poble endavant, però jo estic implicat en el poble. I tot el que pogués aportar en benefici del poble, més igual que sigui Convergència i Unió, o el PSC o Esquerra Republicana. Nosaltres ens interessa l'interès del poble. I si el nostre esforç, la nostra imaginació, el nostre interès en poder donar solucions en el tema econòmic i financer és per interès del poble, no per interès de ningú. I per tant, el que volem és que el poble millori la situació econòmica i financera. Aquest és el nostre objectiu i aquí no hi ha banderes ni partits polítics que valguin.
Hi havia dos temes més relacionats amb l'última sessió plenària. En tot cas, hi havia una que feia, esment al Pla de Millora de Roques Daurades. També volem saber la seva opinió al respecte.
Bé, la nostra opinió, ja la vam expressar al ple votant a favor. És a dir, en un principi, allí havia uns drets adquirits.
Dic perquè Esquerra Republicana l'altre dia va ser molt crítica amb tota la situació, tant des de, tant pel que fa a la punta de Bon Capó com pel que fa a tot el tema que hi ha al darrere de l'hotel, de les 200 i es, o dels 200 i escaig d'habitatges que van allà.
Quan tu fixes un model urbanístic però hi vols fer un canvi radical de lo que havia adquirit amb un altre pla de general d'urbanisme, això ja no són drets adquirits i això val molts diners que l'Ajuntament hi ha que pagar. Si a més la gestió de l'equip de govern actual va ser que els drets adquirits eren fer 100 habitatges a la península de Bon Capó i que quedés reduït de 100 a 14, és a dir, lliurar del sòl d'aquesta península un 83%, doncs benvingut sigui. Ara se li ha de pensar en un altre lloc, que és a la part de darrere, en un augment d'habitatges d'uns 270. Llavors, nosaltres ho considerem positiu perquè, evidentment, deixes net tot el que és el 83% de la península que ho deixes net i li tens que compensar amb més construccions a la part de detrás. Bé, això s'aixafa de peus a terra, però a més són flors i violes, que tots volguéssim tindre una costa neta a 100 metres o a 50 o a 80 metres, això avui en dia és impossible, perquè abans hi havia un altre pla general d'urbanisme amb uns drets adquirits. I això després ja parlem de Port Olivet, perquè també hi ha uns drets adquirits que a la llarga ens pot costar diners, no? A la llarga o a la curta, no ho sé, ja veurem. Però aquí se va negociar bé. Nosaltres creiem que es va negociar bé de dir, vostès renuncien a 14, a 86 habitatges, nosaltres li donem detrás, a la part de detrás, a la part més allunyada, amb 270, però la part, tot el que és la part de la península queda neta, queda com a zona verda pública. Per tant, això creiem que va ser una gestió bona que va fer l'equip de govern en el seu moment. I per tant, el que creiem bo ho hem de donar per bo. I això és xafada de peus a terra, res més.
Vostè comentava que en Port Olivet també s'han de tenir en compte drets adquirits.
Bé, després, si vol, en parlarem del tema d'una cosa que va sortir al ple, no? El tema de Port Olivet. Però el Port Olivet jo voldria fer una exposició extensa, perquè...
Estem parlant de la franja de terreny que en el seu moment l'Ajuntament decideix renaturalitzar, és a dir, que allí hi havia un pla parcial on hi anaven una sèrie determinada d'habitatges i que al final l'Ajuntament agafa i decideix posar-hi un topall i decideix deixar verge tota aquella zona.
Bé, això, si em permets expandir-me una miqueta, la gent que ens escolta, tinc que fer una miqueta d'estar escoltant i fer una miqueta de memòria. Estic parlant d'uns 10 anys, 10, 12 anys cap aquí, i si em permetes faré una exposició.
Podríem dir que tot aquell procés va començar quan vostè estava al govern?
Bé, nosaltres vam posar... Mira, t'ho explicaré perquè és llarg això. Primerament, a Port Olivet anaven a l'any 72 anaven dos centres nuclears. Això per començar. Ja té història, això. Ja no parlem aquí de projectes urbanístics, estem parlant d'un projecte industrial que eren dos centrals nuclears.
Estem parlant del mateix, dels mateixos terrenys.
Els mateixos terrenys. Més o menys per allà. Bé, aquell moviment va fer que allò se paralitzés i la mella va quedar lliure dels centrals nuclears. No? Després d'aquí van vindre dos... Al cap d'un temps va vindre... Això ho va comprar... Al no fer-se els centrals nuclears, de terreny ho va comprar una empresa suïssa, Nestlé, per a fer uns 400 habitatges, no? I estic parlant de l'època ara de principis dels 80, por ahí. Bé, i després s'ho va quedar dos, em sembla que eren dos d'Ampolla, que Montserrat i Múria, que eren promotors urbanístics, i que en la crisi del 90 i pico no van poder tirar endavant, i es van quedar ofegats, hipotecats, i la Caixa Tarragona, antiga Caixa Tarragona, s'ho va quedar com a hipoteca, no? I aquí després van aparèixer, el que nosaltres diem, uns russos.
Els famosos,
sí. Uns russos que van comprar, van fer uns xalets a altres escales i que volien invertir al Port Olivet. I a través d'un gerent, que era de Reus, que era Antonio Alonso, doncs van adquirir a la Caixa Tarragona aquests terrenys pel valor d'uns 400 milions d'euros. Ai, de pessetes, perdó. Llavors aquí van presentar ja, estan ja l'alcalde, van presentar un projecte, un pla parcial d'urbanitzar aquesta zona però amb molt poca intensitat. Estem parlant de 66 hectàrees, en la que volíem fer, doncs, com a molt, 61 habitatges, és a dir, un xalet per hectàrea, en la que el que volíem fer era el següent, eren tindre uns habitatges d'uns 300-400 metres quadrats, d'una parcel·la d'una hectàrea i mitja aproximadament, i que eren gent de l'est que venia aquí amb molta poder invertir, i després ens donava la garantia de que cada xalet agafava una família del poble per a fer el seu manteniment. Això eren 60 persones o 60 famílies, no? I 40 indirectes de vigilància, de neteja, de l'organització. L'Ajuntament aquí no s'havia de preocupar per res. Bueno, això va ser a Estanyo d'alcalde, no? Però bueno, això seria la idea que es volia fer. Però ara anem als temes tècnics i urbanístics. La Comissió d'Urbanisme de Tarragona, a la sessió del 20 de juliol de 2000, va aprovar definitivament, aquí estava l'alcalde, estava l'Antonio Espuny.
Aquests drenatges es van veure afectats o es van veure retardats per tot un procés que va haver?
Sí, va ser el problema del mármol rojo, no, que es deia així, no? Que, però al final no va quedar en res perquè van quedar absolts tots, no? Pues, bueno, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, a la sessió de 20 de juliol de 2000, va aprovar definitivament el text reforç del Pla Parcial d'Ordenació del Sector G5 de Port Olivet. Després, el mateix òrgan, el 16 de febrer del 2000, on se preveia aquest desenvolupament del sector en el primer quatrienni, és a dir, en 4 anys, perquè tu tens que executar això en 4 anys, si no l'Ajuntament te pot descalificar, no? Pues tenia este període, no? El referit pla parcial destinava el 44,5% del valor del sòl a usos públics i el 55,50% a ús privat. I preveia un màxim de 61 habitatges. Això era com jo vaig deixar l'alcaldia, se va continuar el mateix. La comissió de govern d'aquell moment, que era l'alcalde Antonio Espuny i membres del meu partit, van aprovar decididament el projecte de reparcel·lació el 25 de febrer de 2003 i després el projecte d'urbanització del 30 d'abril de 2003.
I aquí, anys en detrás.
Sí, i aquí va haver eleccions i va guanyar, doncs, Convergència i Unió en minoria i va pactar amb Esquerra Republicana. Allí hi havia un únic propietari del sector, que era l'empresa Port Olivet 2001 SL, que executa les obres d'urbanització, que són les que han fetes ara, a partir de 2006. I estan pràcticament acabades, és a dir, s'hi va executar quasi un 92%.
Però, sí, perquè es van fer carrers, recordem, se posa l'enllumenat.
Però aquí hi ha un procediment, i és que la veia això que has dit, Marbol Rojo, la Caixa de Penedès havia fet un aval bancari de 9 milions d'euros per tirar endavant aquest projecte, no? Llavors, això baix un procediment d'execució hipotecària de l'expedient 525,05 del juzgat de primera instància del número 2 de Tortosa, una altra entitat que es diu Terres i Projectes SL, que és una entitat que té la seu social a Vilafranca del Penedès, per tant, suposo que tindrà alguna connotació en la Caixa Penedès, aquesta empresa o aquesta entitat té un capital social de 53 milions d'euros i està format per administradors mancomunats, que són concretament uns 31. I després hi havia l'Antonio Alonso, aquest que anterior que havia comentat, aquest se va quedar en 3 parcel·les i la part de l'ús de la zona hotelera, no? Això era, per tant, aquí estem parlant ja de 2 propietaris. Bé, a partir d'aquí hi ha canvis polítics, hi ha canvis d'opinió, i és que una de les opinions és que el 23 de juny ja de 2008 el ple de l'Ajuntament aprova provisionalment el projecte del POM del municipi, en què l'equip de govern que havia passa de 61 habitatges, és a dir, a 700 habitatges. Aquest és el procés. I quan l'Ajuntament ja fa la revisió del pla d'urbanisme, surt amb això, perquè en aquell moment se contemplava que li corresponien 15 habitatges per hectàrea, no? I llavors sortien exactament uns 700. Clar, quan s'aprova ja provisionalment el pla d'urbanisme, la CUTE, la Comissió d'Urbanisme dels Terres de l'Ebre, diu: vostès tenen que fer un text reforç de que aquesta quantitat d'habitatges, de passar de 61 a 700, això no pot ser, no ho aprovarem. Per tant, hem de fer un terrefós en què això vostès tenen que desplaçar tota aquesta densitat a prop del casc urbà o a les urbanitzacions del voltant. perquè això té que quedar sol, lliure, d'espai lliure. Clar, aquí hi ha un problema. Si la pròpia administració, la CUTA...
Sí, això els diu la CUTA, la Comissió d'Urbanisme.
Li diu concretament l'exdirector de la CUTA, el senyor Solà. El senyor Solà li diu això. Nosaltres no acceptem el que vostès volen fer aquí. Però clar, aquí hi ha uns propietaris i el que li diu la CUTA és que allò té que ser no urbanitzable. No urbanitzable. I l'Ajuntament, ara, com que no hi ha res escrit, s'hi té que fer càrrec, si aquesta gent, que sí que és veritat...
I l'Ajuntament li fa, en aquell moment, per continuar la història, li fa cas.
Perquè s'aprovi definitivament. L'obliga a fer un terrèfos perquè aquesta densitat quedi a zero i que ho traslladi.
I a partir d'aquí també es permet aprovar el pla d'ordenació urbanística municipal, la modificació, no, el nou.
Molt bé, que aquest sostre el traslladi al casc urbà o al redós del casc urbà. O sigui, a la CUTA li interessava allò tindre-ho net. Clar, net, però aquí hi ha uns drets adquirits. Perquè, primera, hi ha dues empreses, o dues entitats, havien executat el 92% d'urbanització. Se van gastar dinerets, dinerons. Llavors, aquí passa una cosa, i és que un dels propietaris, el petit propietari, en aquest cas Port Olivet 2001, al novembre de 2011, demana a l'Ajuntament danys i perjudicis valorats uns 4 milions. Vull dir, escolta, a mi m'ho descalificat tot quan jo allí vaig invertir molts diners, no? I ho demana l'Ajuntament. Què fa l'Ajuntament? Obre un procés administratiu en la qual demana pues, un dictamen jurídic a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat perquè digui algo en el sentit de que si està en dret de demanar esta indemnització per un valor de 4 milions. I clar, hi ha una sentència, bé, una sentència, hi ha un informe que diu al final que no es pot donar raó amb esta empresa, amb esta persona, perquè no es poden qualificar encara els danys i perjudicis perquè la reclamació és prematura. Per què és prematura? Perquè les dues empreses que he nombrat, això ho tenen ja al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant uns danys i perjudicis. El problema d'això, Franquín, és que no m'ho sortirà gratis. Aquesta gent ja tenia uns drets adquirits i per tant demanen una indemnització que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya determinarà la quantitat que creguin oportú, perquè estos sí que tenen uns drets adquirits. I l'Ajuntament, el que jo li vaig veure un fallo, que no firmés un acord públic baix notari de que com que va ser la CUTA la que va obligar l'Ajuntament a descalificar això, doncs que els danys i perjudicis vagin a càrrec del que ho va fer-ho, que va ser la Comissió Territorial de les Terres de l'Ebre, la CUTA. I clar, això no està, no hi ha constància d'això. Ara pot passar de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamini que aquesta gent té raó i els doni com una indemnització perquè el Pla General d'Urbanisme ja diu que això se tenia que per la via d'expropiació. Però l'expropiació val un preu i el Tribunal de Justícia dirà la seva. I l'Ajuntament tindrà que pagar. No sé quina quantitat, però tindrà que pagar. I això a nosaltres ens preocupa molt. És a dir, la gent se va posar molt contenta que allò quedés lliure d'habitatges, però això té un preu, ja veurem quin preu pagarem.
Inclús recordem que havien hagut converses amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal d'ajudar o assumir el finançament de la renaturalització, és a dir, de fer desaparèixer els vials, l'enllumenat...
Això és una part, no? Perquè ara això, tot el que hi ha allà, carrers, faroles, que deu estar allà, doncs això s'ha de tornar amb un pla especial de deixar-ho com una zona ja totalment lliure de qualsevol cement, no? I això tampoc està clar qui ho tingui a pagar.
Per tant, entre altres coses, perquè la situació econòmica potser no és la més adequada.
Clar, és una situació fotuda tant per la Generalitat com per nosaltres, però de moment és l'Ajuntament qui va aprovar el Pla General d'Urbanisme a instàncies de la CUTA. Per tant, jo el que crec que hauria d'haver era un document de dir, escolta, vostès m'obliguen a traslladar, bueno, no traslladar els sostres, sinó a deixar lliure aquest espai però vostès mos obliguen, vull dir, això té un cost, perquè en uns adquirits no mos fumi a l'Ajuntament o al poble de la Mella una càrrega d'uns drets adquirits que eren aquestes dues empreses, no? La diferència de lo que diem de Port Olivet en el que diem abans en el de Bon Capó, no? El Bon Capó se li compensa amb més habitatge de lletrats, però l'Ajuntament no té per res, al contrari, guanya espai lliure, no? I aquí potser mos tocarà rascar-nos la butxaca, poc o molt, però jo penso que bastant.
La setmana passada Esquerra Republicana de Catalunya, fent referència en este tema, també arran de l'última sessió plenària, abogava per continuar mantenint aquell espai lliure i pel camí que s'havia agafat en el seu moment.
Bé, d'acord, però que sàpiga que pot haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de que a aquests propietaris, a aquests dos propietaris, se'l tindrà que pagar. Perquè això està claríssim. La quantitat, jo no la sé. Té que haver una sentència. Com vingui la sentència, i ja veurem les cares que farem cada un. Això és la veritat, és la realitat. Hi haurà una sentència. A més, aquí ho diu, en l'informe jurídic, ja ho diu. No és possible constatar l'efectivitat del dany perquè actualment la reclamació que han fet les dues empreses al Tribunal Superior de Justícia encara és prematura. Té que haver sentència firme. I si la sentència firme diu que aquesta gent tenia uns drets adquirits i es van gastar uns diners importants i se la descalifica, pues, hi ha una sentència que diu que això se li té que compensar en diners, no crec que sigui en terrenys, perquè és per via d'expropiació. Llavors se pot negociar, evidentment que es pot negociar moltes coses, però la situació és aquesta, que gratis no m'ho sortirà. Això ho tinc clar. El problema que em preocupa, i t'ho torno a dir per tercera vegada, és que si a tu una institució de l'organisme públic de la Generalitat t'obliga a descalificar-ho tot, tu li tens que firmar un document públic de que va a càrrec de lo que ha dit o t'ha impulsat la pròpia Generalitat, no? El que no es pot dir és que tot digues de dir, no, el sostre vostè ha trasllat a un altre lloc i després ja veurem el que passarà, no? Això no veurem què passarà, no? Perquè segur que aquesta gent té uns drets adquirits i això, vamos, és fonamental, no? A tu t'ho descalifiquen tot, t'has gastat uns diners i al final te quedes com un tonto. No pot ser això. Bé, en fi, ja ho veurem, pam a pam.
En tot cas, depenent de què és el que planteja, doncs, el Partit Popular en un cas o en un altre.
Pues que això és un problema molt... Jo tinc que veure una sentència primer, no? Primer la sentència. I després, segons la sentència, pues, tindrem que negociar, perquè l'Ajuntament és assumible. I la Generalitat, també tindria que mullar-se el culet parlant vulgarment, no? Perquè es va ser... Però clar, estem parlant d'una forma ètica i moral, no? Perquè no hi ha cap document. Va ser el que va instar a que per aprovar definitivament el planejament d'urbanisme hauria que fer aquest reforç en què quedés aquesta zona lliure. I això, clar, això sí que tindrà que negociar, perquè segons com sigui la sentència, la indemnització que demanin i el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya determini una quantitat important, l'Ajuntament és assumible que ho pugui assumir, això. És inassumible. Si esta persona sola, esta, que tenia tres parcel·les, la Port Olivet TCL, ja demanava 4 milions d'euros, imagina l'altre que té el restant, no? Que et pot demanar. I l'aval bancari es va fer per 9 milions d'euros. Són quantitats que t'assusten. Clar, tot ho volem lliure, però tot això té un preu perquè hi havia uns drets adquirits abans. Això és la realitat. I quan hi ha uns drets adquirits, o se negocia molt bé, com s'ha fet en el tema de Bon Capó, o si no es negocia bé, pues, i com que hi ha el Tribunal de Justícia de Catalunya per davant, que és una sentència que després se podrà recórrer, no? I pot, però a la fi i a la cap hi haurà un ajuntament aquí que tindrà que fer front a la sentència que hi ha. Ja t'ho imagina't que tu fossis propietari d'allí i t'ho descalifiquen uns drets adquirits que t'has gastat diners. Pues home, pues jo no puc sortir perdent. Hi ha una llei, hi ha un estat de dret, que això que és el que ens preocupa, que aquesta sentència pugui ser dolenta pels interessos de la cala.
Uns terrenys de Port Olivet per on te passa la carretera d'accés sud, de la qual n'hem parlat en moltes ocasions.
Home, aquesta carretera d'accés sud, ja t'he dit abans que la finalitat era fonamental, era un pla d'emergència, però era també per arribar a Port Olivet perquè havia este pla d'urbanització. No solament hi ha... El que passa que aquí, claro, anem a veure,
Que de fet una primera fase ja arriba.
La primera fase ja està feta. Allí, si t'has de salvar el barranc de Santes Creus fent talut, però això ja tenia previst passar per davant de Port Olivet perquè pogués donar accés a aquesta urbanització, no? I després ja tots els informes medioambientals que havien al seu moment pues, se van resoldre favorablement, se respectava tot, no? Clar, si un grup polític, jo vull dir aquí, no? Que ho vol tot d'una manera celestial, d'una manera d'allò, quan havia ja uns drets adquirits, perquè la filosofia que havia uns governs de l'any 80 potser no eren la mateixa, equivocades, jo no dic que no, però quan ja tenen drets adquirits que la gent va invertir allí, ara tu de cop i volta no li pots dir aquí no et quedes en res, això és pràcticament impossible, no? O sigui, jo puc voler el que vulgui, però la realitat de xafada de peus, pues, hi ha grups que a vegades no hi xafen de peus a terra i hi ha altres que pues, sí que hi xafem. Uns viuen d'il·lusions o viuen de certes, pues, bueno, un món idíl·lic, que és bo creure en aquest món idíl·lic, però no es pot començar borrant tot i començar de zero. O sigui, hi ha d'anar negociant, a veure com se pot solventar. Evidentment pot quedar lliure, però el preu que poden pagar els caleros pot ser important.
Anem avançant amb més temes, perquè un dels temes que hi ha pendent i dels quals se n'ha parlat molt i vostès també en donen la seva opinió és el tema de la residència per a la gent gran.
Bé, jo amb el tema de residència t'he dit que és un tema que em preocupa molt. Jo li vaig parlar l'altre dia, vam tenir reunió del Consell Administratiu d'Administració de la Cala de Gestió perdó, i li vaig fer una pregunta al gerent, no? Escolti, se va dir que s'inauguraria el primer trimestre d'enguany, no? I què passa? Que no s'inaugura. Hi ha uns acords per la Generalitat de que concertarien un 30% de les places i parcialment un 10%. Clar, i mos va dir, diu, que és lògic, no? De moment no podem fer res perquè els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats. I si estan prorrogats no hi ha concerts, i sense concerts no hi ha cap residència que pugui funcionar. Aquesta és la contesta que m'ha donat i és lògica que sigui així. Mentre no hi ha concert, la residència no es pot obrir. Ja no estem parlant del que ens pot costar, que això ho heu explicat, sinó que ara estem parlant d'obrir-la. I clar, l'onada, doncs, si no tens concerts, perquè els pressupostos del 2013 no estan aprovats, estan prorrogats, o sigui, estem en els pressupostos del 2012, doncs la cosa pot anar doncs, que la Generalitat no pugui aprovar, o Convergència i Unió que busca un soci que pugui aprovar, està tot el país paralitzat, no la residència, no el país. Catalunya està paralitzat. I amb això Convergència, que té la responsabilitat de governar, s'ha de posar les piles. Està bé que s'hagi demanat la flexibilització del dèficit, que això és important, està bé que l'Estat hagi parlat positivament de que és bo que es flexibilitzi el dèficit, passar del 0,7 pues, al 1,5 o al 2, és, això és reduir quasi 1.200 o 1.500 milions d'euros que la Generalitat no podia fer front a uns 4.000 milions de retallades, però que com Esquerra Republicana, que és soci en Convergència i Unió, no es mulla en el pressupost, no? Però tampoc se mulla ni Esquerra Republicana, ni es mulla el PP, ni es mulla el PSC, i menys iniciativa, no? Llavors aquí estic a fer alguna cosa, no? És a dir, estem al mes d'abril, no s'ha vist mai en una situació que el govern de la Generalitat no hagi aprovat un pressupost del 2013, que s'hagin treballat el 2012, això no té sentit. És que estem parlant molt de la independència, de la consulta, i resulta que el més important que ens preocupa a tots els ciutadans catalans és els pressupostos del 2013, i seran dolents, evidentment que seran dolents, però s'ha d'aprovar. Llavors, quin és el soci fiable, pregunto jo, de Convergència i Unió que li pugui donar aquesta espenta i pugui-ho tirar endavant per estima al país, no per partidisme, estem parlant per estima al país. Aquesta és la pregunta. Qui és el que ha d'assumir aquest paper? En lògica, tenia que ser Esquerra Republicana, en lògica, perquè van fer un pacte de govern. I Esquerra Republicana, el que no té sentit és que doni este suport a Convergència i sigui el cap de l'oposició al mateix temps, no? El principal partit de l'oposició, no té sentit, això s'ha vist a cap país democràtic, que et doni suport, però jo sóc el principal cap de l'oposició. Això, és que això, els que sabem una miqueta de política, això ens fa mal als ulls i a les orelles. És que la Republicana, no sóc jo aquí per dir-ho, però si ha fet un pacte de país amb Convergència i Unió, també té que assumir la part feixuga, que són els pressupostos del 2013, no? No ho fan. I el PSC, doncs, bueno, ells estan dispostos a col·laborar, però posa condicions de que la part social, la part, diguéssim, de política social, se mantingui i tal, no? Vull dir, el senyor Mas té un problema molt gran, i el país més.
I això que parlàvem de la residència, només.
Jo parlàvem de la residència, però la residència depèn molt d'això, també.
Més coses. A part del tema de la residència, sí que en les darreres setmanes hem vist com es parlava de que l'Ajuntament plantejava fraccionar l'IBI en aquells ciutadans que ho demanessin. Ara ja s'ha obert el plaç fins al mes de juny perquè tots aquells que vulguin pagar l'IBI de manera fraccionada que ho puguin sol·licitar, aportant les seves dades, perquè s'haurà de domiciliar el rebut.
Bé, això és una actitud per part del govern positiva. Jo personalment, el senyor Montagut ho pot corroborar si ve aquí, jo l'any passat ja assumint, perquè tenim minoria, no? Ells tenen majoria, de que l'IBI se va pujar d'aquesta manera, i ja van dir, vaig parlar amb ell, que havien que buscar una fórmula de que se pogués fraccionar com altres municipis ho han fet, no? I sí, jo vaig parlar en recaptació, ell també va parlar en recaptació, va dir que pel 2012, ja no estem parlant pel 2013, era difícil perquè havia que fer un programa especial, específic, per això, i per tant, per l'any passat del 2012 això ja no es podia fer. Se tenia que fer cara al 2013, efectivament. S'ha fet, se pot fer per trimestres, en aquest cas l'Ajuntament ha considerat oportú com que per via voluntària se paga a partir de l'1 d'agost fins al 30 de novembre, doncs s'ha facilitat sempre que sigui per domiciliació, doncs de l'agost fins al desembre. No? Per tant, ho valorem positivament dins de la pujada que ha hagut, perquè això pot facilitar cert pagament. També amb una exposició meva com a portaveu del grup, també quan se van aprovar les taxes i ordenances del 2012 cap al 2013, ja vaig dir al senyor alcalde que tingués la nostra abstenció, i va ser perquè allà es va pujar només algunes taxes a l'IPC, que es tingués en consideració dues coses, no? Una era que donés facilitats a la gent que ho passa malament en el cobrament de l'IBI, i l'altra és que hagués un compromís per part de l'alcaldia de poder pagar un deute que tenim al Consell com a alcalde al revés, de la gestió de residus, que era quasi 1 milió d'euros. No? Les dues coses se va comprometre a fer-ho, i per tant, esta l'ha complit, en el sentit de fraccionar l'IBI, i l'altra també tinc constància que també ho està complint, per quan ja van fer un pacte entre el president del Consell Comarcal i el president de l'Ajuntament en què en 3 anys liquidaria el deute i estaria pues, en pagament normal.
Per tant, el tema del fraccionament de l'IBI es veu de manera positiva per part del Partit Popular. Anem a avançant altres temes de més dia a dia, com és que fa pocs dies hem vist com el nostre ajuntament, el nostre municipi ha estat present a una fira de promoció important a Moscou amb l'objectiu de pescar en un turisme d'origen que és dels pocs que avui per avui encara funcionen bé.
Sí, jo crec que és positiu, és un turisme que estigui a portar aquí, però un alt poder adquisitiu. Només cal preguntar a Reus i Salou, la gent que hi compra, són gent de qualitat, compra qualitat, vol qualitat, i per tant considero positiu que s'hagués anat a promocionar no solament l'Ametlla, sinó que s'hagués hagut les Terres de l'Ebre cap a els països de l'est, concretament Rússia. No? Per tant, és important que aquests ciutadans russos pues puguin invertir aquí i en certa manera pues donar una sortida a la nostra economia turística, no? Perquè a Reus i Salou els cuiden molt bé, i tu ves a les botigues importants de Reus, com jo vaig preguntar no ara, però fa un any que vaig anar, que és importantíssim perquè se deixen molts diners i són gent que té l'olfacte molt, molt fi, no? Per tant, és positiu que s'explori aquest mercat, perquè és important per l'interès turístic del poder alt adquisitiu del nostre territori i concretament la Cala. El que parlàvem abans de l'època de Port Olivet, no? Que és quan vam començar aquí a aterrissar uns quants russos a través d'aquest personatge de Reus que es deia Antonio Alonso, que va fer traure molta gent, gràcies a ell va vindre molta gent que es va ubicar entre Cambrils, Salou i Reus. No? I per tant, hi ha que continuar amb aquesta política i per tant donem suport al patronat de turisme o al gerent de turisme o al regidor de turisme de que s'hagi anat allí a exposar junt a les Terres de l'Ebre, perquè ja t'he dit que un poble sol no pot estar.
Tot i que, clar, la nostra oferta segur que és ben diferent de la de Reus i Salou.
Exactament. Dins de la nostra oferta que tingués sent molt peculiar, doncs un turisme que té poder adquisitiu i gasta i se'n deixa bastant, no? Per tant, positiu.
Dins de la promoció turística, com veu els plantejaments turístics enfocats, sobretot molt, de manera molt important, a la promoció gastronòmica del municipi?
Bé, jo he dit sempre que la gastronomia és un factor que hem d'exportar molt. Per cert, ja vaig felicitar personalment i concretament el nostre grup, perquè així el nostre programa electoral ja vam posar que havia que fer-ho fora de les promocions gastronòmiques, fora de lo que és el període estival. Se va fer a l'octubre concretament i va ser un èxit, i per tant la gastronomia és un factor important junt a les empreses privades com és el grup Balfegó, que està promocionant la tonyina roja, i en tota la inversió que ha fet el grup Balfegó de posar el catamaran per anar cap a veure les gàbies, doncs, bueno, tot el que sigui tot això, doncs, ho considerem positiu, i crec que la tassa que s'està fent doncs, entre altres aspectes, és positiva en aquest sentit. A veure, les associacions de propietaris, de restauradors també s'hi posen, potser hauria que posar més, hauria que fer un pla estratègic conjunt, haver d'anar a visitar altres llocs que potser sempre ha de prendre coses, però bé, la necessitat privada té que jugar un paper important aquí, no solament és l'Ajuntament, sinó la necessitat privada. És a dir, sense la necessitat privada un ajuntament o un poble no pot créixer, no? L'Ajuntament s'hauria de posar les eines, no? Els mitjans per la iniciativa, el coratge, i invertir els seus diners, diguéssim, l'empresa privada, no? Però bueno, anem ben encarrilats, costarà perquè estem en una crisi demencial i per tant el consum ha baixat moltíssim, i per tant, doncs, bueno, dins d'aquestes dificultats crec que la política turística s'està seguint, nosaltres la corroborem i li donem suport.
Se parlava de la implicació de la iniciativa privada i també del propi sector per excel·lència del municipi, com és el sector pesquer, a través de la confraria, que pareix que finalment, després de molts anys, s'ha trobat aquesta fórmula ajuntament, sector primari, sector privat.
Exactament, jo crec que el sector turístic, i sempre he dit que la pesca, que és un sector important, ha sigut importantíssim al nostre país, al nostre poble, perdó, aviam, dintre les dificultats que tenen, no? Quan tenen dificultats, i a buscar camins comuns per a buscar un també, a part de lo que és la producció, també pues, tindrem un benefici conjunt, que és el turisme, no? Tenim un poble bonic, tenim un port preciós, és a dir, el que tenim natural ho tenim que exportar, però a més falta la matèria prima i l'espenda, i creure en això, perquè si un no hi creu no ho farà. Creure, i ho tinc que creure que som, potencialment som un poble que tenim molt de futur des del punt de vista turístic, però ens ho hem de creure. I amb això tots plegats tenim que agafar-nos a la mà.
Fa pocs dies també hem passat la Fira Alternativa de Productes Naturals i Artesanals, ampliar novament la plaça, aquest any amb novetats fins i tot.
Sí, 74 expositors, me sembla que han hagut, 11 locals, no? Bé, jo em sento una cosa que em vaig sentir orgullós de quan vaig tenir responsabilitat de govern, va ser fer la Fira Alternativa, se va fer, em sembla que l'any 92, i ha passat ja, doncs, bueno, uns quants anys, no?
I 22?
22 anys, i en el grup que van fer, en els Verds, en el grup, en el PSC, i en altres que van governar en aquell moment, vam apostar per aquesta fira, i bueno, doncs s'ha mantingut, i té un cert relleu, no? A veure, hi ha una crisi, s'ha notat, alguns expositors que jo he pogut parlar, pues, la gent pues, s'ha mirat molt la butxaca, altres també s'han queixat que, bueno, pues, que la ubicació que els havien posat enguany no era l'adequada. Bé, hi ha coses que es poden anar corrigint, hi ha la gent que és fidel amb esta fina a vindre aquí, hi ha que cuidar-la, hi ha que sentir el que opinen, i enguany també hi ha hagut una novetat, que això ho ha portat una empresa privada a la gestió. Jo crec que aquí no estic tan d'acord. Jo crec que el gerent, el nostre gerent estimat de mi, no sé si pugueu fer-ho o no.
Aquest any s'ha centralitzat en medi ambient.
Exactament. Pues en medi ambient, pues, hauria que buscar propis recursos dels que coneixem, dels que coneixen a la gent que ha vingut aquí durant molts anys, i cuidar-los molt. I això de portar-ho a una empresa que no coneix, que potser la part humana i la part de coneixement més aviat ha sigut més aviat de gestió objectiva, ha fallat, no? I per tant reclamo, i així ho faré públic quan cregui oportú, de que ho porti turisme i medi ambient conjuntament a les persones que sempre ho han provat i això sempre, que sempre ho han portat i que ha donat un èxit irrellevant a la fira alternativa de la Mella de Mar. Això és el que he sentit dir, que no ha agradat gaire. Alguns expositors locals tampoc han estat, perquè el tracte que van tindre no va ser el correcte, i a vegades el tracte és molt important. I les persones humanes que tenim al patronat de turisme i al patronat també, perdó, i a la conselleria de medi ambient, és millor portar-ho que una empresa privada que fa aquesta gestió, perquè falta, ja és molt freda, no? Falta aquell caliu. És el que jo penso i és el que he tret de conclusió, no? És millorable en aquest aspecte i, bueno, sapient que hi ha una crisi important, la gent s'ho ha mirat dos vegades de poder gastar el que se podia gastar en altres anys. No?
Un dels arguments aportats ha estat l'estalvi econòmic, per una banda, ha resultat econòmicament doncs, més millor pel municipi en quant a estalvi, no en quant a ingressos, i l'altre també el fet de no haver de dedicar això, aquesta és la justificació que s'ha donat per part de l'Ajuntament, de no haver de dedicar tants efectius com se dedicaven a l'organització, i sobretot coincidint en que pràcticament la Fira Alternativa i la Fira de Rússia van coincidir en temps, en espai, no?
Bé, vull pensar que si t'hi extraure el positiu i millorar lo negatiu, no? Jo no faig una crítica, sempre faig una... exploro el que he sentit, no? Home, ara tenim una fira al Perelló. El Perelló, si no recordo malament, si ha estat alguna vegada, últimament s'ha fet un envelat a la plaça. Aquest envelat en guany no està. Per què? Perquè han pagat 300 euros durant dos dies. Això és una barbaritat. És a dir, hi ha que buscar. Jo no puc tindre moltes pèrdues, però vull que la fira estigui atapeïda, no? Es trobarà una fira més aviat pobra, perquè l'Ajuntament ha mantingut uns preus per poder amortitzar la despesa, no? A veure, no sé què és bo, que l'Ajuntament potser en aquest sentit pugui perdre uns diners d'organització i inclús de recursos humans, però que els expositors puguin vindre i que la gent de fora pugui vindre any rere any. A vegades no sé si és millor invertir uns diners. Invertir vol dir recuperar-los d'una forma indirecta, no? Bé, jo en parlaré amb la regidora de Medi Ambient d'aquest tema i buscarem solucions, evidentment, de forma constructiva, perquè algunes coses no... Hi havia una persona, per exemple, que venia a Creps, que sempre l'havia vist per allí, i bueno, vaig estar comentant un rato amb ell i em diu, escolta, m'han posat en un lloc al mig de la plaça, però és que no he vingut ni un crep. Ni un crep. I l'any que havia no torno. I feia 15 anys que havia vingut d'ahir. Això no pot ser. És a dir, els fidels els tens que mantindre. I per tant, el tracte directe del que és la part humana de Franquín, de Dami i companyia, fa molt. I a més de gent, que és un gran esforç humà, si li compensa econòmicament, escolti, si hi ha que fer-ho, hi ha que fer-ho. És una fira que està arraigada 22 anys i que el poble guanya en prestigi, en gent que en visita. Se va fer un error fa uns anys, que va coincidir la fira alternativa amb la fira del Perelló. Això és un error. No es pot coincidir dos fires al mateix temps en dos pobles veïns. Si té que buscar una solució de que no coincideixin mai el mateix cap de setmana. Això es va solucionar. Però penso que hi ha algunes coses que, per moltes explicacions que em donin, que les entendré perfectament, hi ha coses que són millorables. I si la gent de la nostra casa, la gent que treballa al Departament de Turisme o al Departament de Medi Ambient, ho poguessin fer millor compensant les hores extres, jo confio més en la gent nostra que pas en una empresa privada que pugui fer això. En altres coses potser serà millor l'empresa privada, però en aquestes me sembla que seria millor perdre alguns dinerets, perdre vull dir gastar uns dinerets...
Invertir, en definitiva.
Invertir, això és invertir, però que la gent del poble, els comerços del poble i el poble en general ho sortin guanyant.
Jo no sé si li queda alguna altra cosa més relacionada amb el tema municipal, però a mi també m'agradaria parlar d'un tema més territorial que no l'afecta directament, però sí que una mica és allò de parlar sempre de les sigles que hi ha al darrere dels partits polítics, i és que hem vist aquesta passada setmana com a Sant Carles de la Ràpita, pues, dos regidors del Partit Popular han fet un pas endavant i han mostrat el seu desacord amb el partit i han decidit, pues, renunciar a aquestes sigles.
Mira, jo els coneixo, sobretot al principal, no? El cap de llista de fa anys que està en el PP, fa l'any 80 i pico, ja és un veterano. No? Bé, jo respecto les seves opinions, no? Però la versió del partit no és la que diu ell. El partit farà un comunicat en breu, en calent no volia fer-ho, sinó en gelat, i és que està bé que aquest home defensa coses pel seu poble, és veritat, però no va entendre que hi ha certes coses que no es poden complir. Com per exemple, lo de la capitania que es reclamava, si a altres llocs de país per reduir gastos se treuen capitanies, pues no hi ha que posar una ràpida quan altres llocs que no governa el PP, o sigui que governa el PP, la mantinguin, no? Això no té sentit. I altra cosa d'un radar que havia allí que deia que això, pues, portava una contaminació, hi ha informes de que això no porta cap risc a la salut, i ell ho sabia. I també, pues, el tema de la, això ho entenc, no? Però sí que va haver una reunió a Tarragona fa uns dies que ens van explicar tot el que havia passat en el tema de l'ex tesorer de Bárcenas, no? Vull dir, va fer una explicació a nivell de partit a Tarragona, i ara el dissabte que ve, no és el que ve, ho faran a les Terres de l'Ebre per donar una explicació oficial del partit. Bé, cada un fa el que vol, és a dir...
Sí, vostè està dient que possiblement hagués sigut una excusa el que ha posat...
No ho sé, jo este personatge...
Perquè són dos regidors, no?
Són dos, bueno, però jo cada poble és... Mira, a mi... És que estem parlant ara de la Mella, no? Vostè ha votat a favor de l'autodeterminació a l'any 92 i a l'any 96. Vostè s'ha abstingut del dret a decidir en una votació. A mi no m'han tirat encara res. Cada un que faci el que vulgui, ell tindrà els seus motius, però jo sé la versió del partit, perquè la van explicar, i a mi ell ha quedat molt bé, perquè molts d'Esquerra Republicana, molt bé, això m'ha fet molt bé, ha quedat molt bé, però... A nosaltres, els que ens coneixem de fa uns anys, tampoc ens ha donat cap explicació. Per tant, jo respecto la seva opinió, que faci el que vulgui. Si es troba malament un partit, el que estic a fer és marxar. Això és lloable. Ara, hi ha alguna cosa detrás? No ho sé. Si hi ha alguna cosa detrás, no ho sé. Jo, en vist de personatge, com que són del Montsià, lo coneixia en reunions, però no he pogut parlar mai. Per tant, no sóc qui per a opinar. Si realment té raó a el que diu, doncs ho trobo bé, però segons les fonts del partit, no té raó aquest home. No té raó, perquè se va donar resposta puntual a tot el que havia demanat. I fa uns 20 dies a Tarragona van baixar de Madrid a explicar tot el cas Bárcenas, i ella estava allí. O sigui, explicacions que li va donar. Que li van agradar o no li van agradar, no ho sé. Però que això va dir que no era informe de Bárcenas, això és mentida, perquè això és veritat. Jo tenia que anar i no vaig poder anar. Per tant, i me'n van dir a mi, una persona rellevant, com és Juanito Bartomeu, que ella estava en aquella reunió. Per tant, l'explicació se li va donar. Tu no pots dir als mitjans de comunicació de dir... A mi no m'han donat cap explicació. L'explicació sí que li van donar. I una altra cosa és que t'agradi o no t'agradi. Però que sí que li van donar. Tu abans dels mitjans de comunicació vas dir, a mi no m'han dit res. Això és fals. Per tant, no jutjaré la seva decisió. Faran el que tinguin que fer. I per tant ho respectaré d'una forma, pues, normal. És a dir, ara a les Terres de l'Ebre venen a la Deltebre a fer una exposició del tema Bárcenas, perquè ho han pogut fer per sectors, és a dir, no tot a Tarragona, sinó als Estats Units, doncs, bueno, jo tinc la versió oficial, la coneixo, i bé, puc dir que també s'ha actuat d'una manera tardia en aquest tema, a veure si sigui més contundent al seu moment, però bueno, a vegades una cosa en calent pot fer més mal que una cosa en fred, no? Puc entendre tot, però bueno, és un cas polèmic que tenim damunt, com altres partits ho tenen, i que preocupa molt a la gent, no? I si aquests dos regidors han cregut que això és així tal com han manifestat, però que està corroborat de que no és tot així com ells diuen, ja s'apanyaran. A mi el que m'interessa és la cala i el Baix Ebre i punto. El que més...
En tot cas, renuncien a les sigles, però no han renunciat a les actes de regidor.
No entrarem en polèmica de que tenen que ser... Passen al grup escrit i entreguen els seus actes aquí. Això ja no entraré, perquè... És un tema
un tema molt personal, suposo. Molt
personal, i per això jo ho respecto, simplement deixaré que ho respecto. Jo te dic, i últim, a mi no m'han tirat cap expedient administratiu de disciplina de partit per això, però això vol dir que em tenen un gran respecte, perquè per de mi i el nostre grup, per damunt de tot, està l'opinió personal, la llibertat de pensament i l'estima al poble que tenim, i per damunt del poble no passarà ni les sigles del PP ni res, no? I si hi ha una cosa del PP perjudiqués al poble directament i no sé més ben escoltat les raons, possiblement me n'aniria del PP, això segur. Això no puc. Per a mi l'interès meu, el nostre, de tot el grup, està a l'interès del poble. Ara, si em dona una raó, que una cosa, puc demanar un aeroport aquí al poble i no, això no podem donar, doncs, bueno, jo sé que al seu moment la prolongació del passeig marítim de està a Pixavaques i la de Ponent, que està dalt del Club Nàutic, doncs, me van fer cas i es va fer, no? Potser dic que demanar coses raonables que es poden fer en un context de bonança econòmica, i el que no es pot demanar són coses que no es poden fer, per molt que tu sigues del teu partit, no? Això s'ha de entendre, i això gent que ha governat molts anys, doncs, ha pogut tirar coses pel poble, però hi ha coses que no arriba a tot, i quan no arriba a tot, doncs no arriba a tot. Però tens que ser, insistir, intentar que, doncs, si tot partit governa a Espanya o a Catalunya, independent que sigui el PP o Convergència i Unió, pots tirar pel poble, doncs millor. Però hi ha coses que tot no et pot donar. I coses raonades, no? Com pot ser, si nosaltres traiem la capitania d'altres llocs d'Espanya, com voleu que la tinguéssim aquí, si també quedaria malament davant de, per raons econòmiques, no? Vull dir, això li van donar aquesta explicació. No les va entendre, ha sigut una fugida endavant, però bueno, ell sabrà el que, o ells sabran el que decidiran i el que han decidit, i jo, a mi no em preocupa en absolut, sinó el que m'interessa és que, sigui qui sigui, ens vagin traient d'este pou i poguéssim tenir ja una vida més tranquil·la, que la gent que no té feina tingui feina, això és el que m'interessa, i viure una situació, doncs, cada vegada que sigui millor. Passa que les circumstàncies que estem vivint, doncs, no pareix que sigui així, no? Aunque hi ha alguns indicis de macroeconòmics, no de curt termini, ni tampoc de les persones, l'escrani que estem sofrint regidors i diputats del PP sobre la relació amb pagament, la pressió, això és complicat viure-ho, eh? Que tu te'n vagis a casa teva i et pressionen, això, a veure, en política no tot s'hi val, però tampoc la gent en tot se pot posar. L'altre dia també la senyora Rigau també va ser víctima d'això per un col·legi que no, vull dir, això s'ha posat de moda ara, no? Això són valors democràtics que no van lloc i sortim tots perdent, no? Hi ha altres vies de fer-ho, però bueno, en fi, és una situació que tothom estem molt, molt tensos, i som humans i ho tenim que entendre i tragar i tragar. És la vida pública que dedica una persona gratuïtament i aquestes parts que no són agradables, no? Però en fi, hi ha que seguir treballant, lluitant i creient en el que un pot, però a vegades no tot depèn de tu. Tens que creure en el que tu penses i sobretot buscar els interessos d'un col·lectiu que és, en aquest cas, la Cala, i equivocant, evidentment, que et pots equivocar i tens el dret d'equivocar-te, però també és de savis rectificar.
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies.
A la pròxima. Una abraçada a tu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.